Arrenca la setmana amb Francesc Morgades.
I l'equip tècnic habitual. Avui, però, amb una mica de canvi, perquè avui el que porta la veu cantant no és el Toni Olivella, sinó que és el Marc Pujol. El Toni Olivella fa feines de suport. I després tenim la Goretti Martínez, que és la que porta tot el tema dels ordinadors, de la informàtica. Ja sabeu, això està penjat a la pàgina web de Vilafranca, de Ràdio Televisió de Vilafranca. Allà hi ha les efemèrides, podeu consultar i podeu tornar a sentir aquestes modestes explicacions que faig cada setmana aquí. Però explicacions que faig després d'introduir una cançó. Una cançó que procurem que sempre parli de records. I avui porta per títol, la cançó porta per títol Reviure, perquè en definitiva quan expliquem aquí que l'Assemblea de Catalunya es va començar no sé quin dia i tal, la gent reviu una mica allò que li havia passat. I per tant, avui començarem aquest programa amb una cançó del grup Arrels que porta per títol, com ja hem dit, Reviure.
Jo vull xiular, vull estimar.
D'abril de 1955, el dia que a Tordesillas, a Castella, a la província de Valladolid, per ser més exactes, mora Joana la Boja, la filla dels Reis Catòlics, però no la filla única, com sembla moltes vegades quan estudies els tractats d'història, sinó que ella era la tercera filla, el tercer ascendent dels Reis Catòlics. Primer hi havia el rei, bueno, el que havia de ser rei Joan, que no va arribar a ser-ho, després venia la Isabel, que es va casar amb el rei de Portugal, i després venia la Joana. I com que en aquell temps les famílies reals es anaven emparentant per allò de que així la política i la família anaven junts, doncs els Reis Catòlics van decidir fer el mateix amb les seves filles, i en el cas de la Joana, doncs van decidir que van mirar cap a Àustria, van mirar cap a l'emperador Maximilià d'Àustria, Maximilià I d'Àustria, i van dir, home, tu tens un fill que es diu Felip, doncs el podíem casar amb ella, i a canvi, el nostre fill Joan, que es casi amb la teva filla, que tenia Margarida, que tenien aquests els emperadors d'Àustria, no? Per, en vist això, els reis van decidir que la seva infanta, que la Joana, igual que l'Isabel, però la Joana bàsicament havia de rebre una formació més aviat com per una noia, no com per un príncep. I, per tant, la van educar en el comportament religiós, en les bones maneres i en saber estar a la cort, no? La noia, doncs, practicava dansa, música, estudiava les llengües d'Espanya, francès i llatí. Tot això amb un dominic, Andrés de Miranda, i l'amiga i tutora de la seva mare, la latina, a la Beatriz Galindo. La noia, doncs, va sortir força bé. I tan bé que, tot i que la noia va dir que volia ser monja, però els seus pares li van dir no, home, tu has de ser la nostra garantia de que els Àustries, quan tinguem una guerra, estaran al nostre favor. I als 16 anys, els pares l'agafen, la porten fins a Laredo, a la costa cantàbrica, i allà, amb una expedició de 131 vaixells, allò perquè havien de donar la sensació de que allò era, vaja, 15.000 tripulants, i se'n van i porten la nena fins a Middelburg, a Holanda, però tenen problemes, han de parar a Anglaterra, han de desviar l'expedició. Bé, però en qualsevol cas, ella arriba al port de Middelburg, on havia d'estar esperant-la el seu promès, el Felip aquell, però que no hi és perquè els francesos, que ja es veuen a venir la maniobra, doncs estan retenint a Felip amb altres històries per veure si així el casament avorta, però no avorta, perquè quan finalment tots dos es troben, s'enamoren bojament. El Felip, però, s'ha de dir que era un faldiller i, per tant, el Felip segurament busca el que busca i quan ho té ja perd bastant l'interès. I, en canvi, la Joana, com que ha estat educada amb la fe cristiana i tal, li agafa una mena de gelosia patològica. Quan es casen el 12 de l'11 de 1496, ella ja no s'enfia del seu marit, fins al punt de que ja ha tingut el primer fill, està a punt de tenir el segon fill, el 24 de febrer de 1500, fan una festa a Palau. Ella està a punt de parir, no? Però no vol deixar sol el seu marit perquè sap que té relació amb altres dones, i va a la festa i té el fill, el Carles, el que després serà l'emperador d'Espanya, neix als lavabos del Palau de Gant enmig de la festa. Bé, mentrestant, què passa fora d'allà? El germà que havia de governar Aragó, el Joan d'Aragó, mora, i per tant ella es converteix en la princesa d'Astúries. El dia que faltin els Reis Catòlics, ella és una de les candidates. De fet, la seva germana més gran, la Isabel, queda fora de joc perquè ja s'ha casat amb el Manuel de Portugal, i el rei Ferran, sobretot, no vol que Portugal passi a manar. Ell prefereix que mani Aragó, no? Però la Isabel d'Aragó també morirà, el fill que ja ha tingut amb el rei de Portugal també mora, i per tant la Joana, a l'any 1498, acaba com a hereva plena de Castella. Ella, mentrestant, continua vivint a Holanda, però quan el 1503 el Felip marxa cap a Flandes perquè diu que té problemes d'estat, que es veu que no és veritat, l'estat mental de la Joana s'agreuja i decideix agafar el petate, deixar els tres fills que ja té, entre ells el Carles, deixar els tres fills allà, i embarassada com està del quart fill, que serà el Ferran, que serà el que manarà a Flandes, doncs deixa Brussel·les i se'n ve cap a Espanya, cap a Castella, està al costat de la seva mare. Però la seva mare li dura un any, perquè el 26 de novembre mora Isabel la Catòlica i s'estableix la Concòrdia de Salamanca, que decideix que el conjunt de l'estat espanyol i les colònies que ja hi han, perquè ja s'ha descobert Amèrica, ho manin entre Joana, Felip el seu marit, Felip el Vell, i Ferran el Catòlic. Però el Felip i el Ferran no s'entenen gaire i, per tant, acaben esbatussant-se i hi ha la concòrdia de Vilafant, el Ferran se'n va a Aragó i ell va allà. Llavors, què passa? Doncs que automàticament, quan el 1506 mora el Felip, que ha passat a ser rei, els rumors de la bogeria de la Joana creixen, perquè porta el mort fins a Granada per enterrar-lo viatjant de nit i sense canviar-se de roba ni rentar-se, i al final el Ferran, el Catòlic, la reclourà a Tordesillas, la tancarà a Tordesillas amb la seva filla Caterina, i tot l'intent dels comuneros per fer-la reina no podrà ser reina. Estarà 46 anys allà resclosa, vestida de negre tot el dia, fins al dia 12 d'abril de 1555, en què la que hauria d'haver sigut la reina d'Espanya, perquè mentrestant doncs, ha anat governant el Ferran, després el cardenal Cisneros, i finalment ha entrat el Carles I, doncs la que hauria d'haver sigut reina d'Espanya, Joana de Castella, Joana la Boja, dita per les males llengües. I com que hem parlat de Joana la Boja, hem buscat alguna cançó que parli d'alguna Joana. Certament, certament, hi ha la cançó del Sabina, de Juana la Loca, però no està dedicada a ella, per tant, no té cap mena de sentit. I triar per triar, hem buscat una cançó una miqueta més tranquil·la, una miqueta més melòdica, d'un grup de folk americà, el Flying Burrito Brothers, que porta per títol Juanita. D'abril de 1892, el dia que a la ciutat escocesa de Brechin neix Robert Alexander Watson, Watt, inventor del radar, oficialment inventor del radar. De fet, aquest noi era descendent de James Watt, l'home, l'enginyer anglès que va inventar la màquina de vapor. Va estudiar a l'escola pública de Brechin i va anar a la Universitat de Dundee, llavors era part del prestigiós St. Andrews, i es va graduar amb enginyeria. Quan va acabar la graduació, el 1912, va començar a treballar d'ajudant amb el professor William Petty, que el va animar a estudiar el fenomen de la ràdio o, com es deia en aquell moment, de la telegrafia sense fils. És a dir, que tu feies un impuls en un lloc i el podies recollir uns metres o uns quilòmetres més cap allà amb una antena. El 1915, doncs, després de fer tots aquests estudis i tal, intenta entrar a l'oficina de guerra, però, clar, allà, per investigar telecomunicacions, no estan encara. I, per tant, el que fa és anar cap al servei meteorològic, perquè en el servei meteorològic s'ha posat just a punt un servei de radiodetecció de tempestes. S'ha observat que quan es produeix un llamp, s'ionitza l'aire, bueno, hi ha unes transformacions, i es crea una senyal de ràdio que ell manté la idea de que es podria s'escoltar o detectar des de lluny i que, per tant, podria avisar sobretot els pilots d'avió. En els primers experiments ja comença a detectar la senyal a gran distància, però té dos problemes. Una, sapiguer d'on ve la senyal, perquè bueno, si dius hi ha una tempesta però no sé on és, no vas enlloc. I després, fer el seguiment de com es va desplaçant la tempesta. Bé, el primer el resol amb una antena direccional, és a dir, ell té una antena que va girant i quan està encarada doncs és quan la senyal és més forta, per tant diu, calla, la tempesta està cap allà. Però té el problema de saber a quina distància, i això en aquell moment encara no es podia detectar. També es pot seguir, perquè llavors ja busquen un mecanisme que quan la tempesta es desplaça, l'antena vagi seguint allò. Per tant, la poden tenir localitzada, però els hi falla el tema de la distància. El Ministeri de l'Aire, llavors, l'any 1933, diu, coi, això hauríem de posar-ho en marxa perquè venen de la Primera Guerra Mundial, i a la Primera Guerra Mundial van tenir una experiència bastant nefasta amb els zepelins, perquè els zepelins venien a bombardejar Anglaterra, ho van fer 20 vegades, i van bombardejar des de dalt de tot, i anaven tirant bombes i tal. Van intentar interceptar-ho amb els avions, però clar, havies de detectar la presència del zepelín, i el zepelín només el podies detectar mirant amb uns prismàtics. Quan tenies la presència del zepelín, avisaves. Llavors, havien d'avisar els avions es havien d'enlairar, havien d'anar a intentar... Bé, total, que no hi va haver manera. Només 3 dels 20 atacs que, dèiem, van patir, es van detectar sense que poguessin ni tan sols replicar-li, no? A més, s'anunciava que els nous bombarders alemanys volaven tan alt que estaven més lluny de les bateries antiaèries, o sigui que l'única manera era anar amb un avió i tirar-los avall. I, a més, per acabar-ho d'arreglar, els alemanys van fer propaganda de que havien desenvolupat un raig de la mort basat en bones de ràdio que era capaç de destruir ciutats. Clar, els polítics anglesos els van començar a tremolar les cames i van dir, qui és el que hi entén més de ràdio aquí? Doncs el Watson Watt. Doncs anem a veure el Watson Watt. I el van anar a veure... Li van explicar i ell va dir que no, que si feia una versió del raig aquest de la mort anglesa i tal. Va dir, no, això és un invent, això no pot existir. El que sí que podem fer és detectar els atacs enviant ones de ràdio que rebotin en el que ens està envaint i llavors puguem detectar-lo i puguem tirar-lo a terra. De fet, el 12 de febrer de 1935 va presentar una proposta que deia detecció i localització d'avions per mètodes de ràdio. I el ministeri li diu, fes una demostració pràctica, i ell, doncs, què fa? Té un emissor d'ones de ràdio, passa un avió, envia un senyal, l'antena rep el senyal rebotat, i a més amb això li dona, diguem-ne, l'opció a calcular la distància a la qual està passant l'avió, o sigui que tot funciona a la mar de bé. De fet, el govern de seguida li diu, escolta, patentem-ho, i el 2 d'abril de 1935 es patenta el radar aquest, i des del mes de juny d'aquell mateix any ja es poden començar a fer detecció. Es fa una xarxa de 5 estacions que cobreixen tota l'àrea de Londres, per tant, Londres estaria, teòricament, si no protegit, com a mínim, amb mecanismes per poder-los pillar. De fet, però, com que els sistemes es belluguen, ell té problemes amb connectar-se amb els avions. I llavors, què fa? El primer que fa és crear el que en diuen la chain home, és a dir, crea una sèrie de detectors, una sèrie d'emissors de ràdio escalonats entre el voltant d'això, i aquells van... I tot això es transmet a la war room, a l'habitació de la guerra, això que veiem en moltes pel·lícules, que hi ha una gran pantalla, allà a la pantalla s'encenen llums, és a dir, tothom va enviant la informació, per tant, es té la informació en temps positiu, en temps real, i llavors això s'envia i els avions. Però no content amb això, el Watson Watt desenvolupa una generació, diguem-ho així, de radars que pot anar amb els avions, amb la qual cosa ja no cal això. Quan amb l'avió li diuen estar allà, l'avió el localitza i l'avió va empaitar el possible invasor. De fet, ell serà el responsable quan comença la Segona Guerra Mundial. Ja hi ha 19 bases construïdes i quan s'acaben són unes 50. I després, l'Homes, quan s'acaba la guerra, a més el criden els americans per perfeccionar el sistema de radar o per implantar el sistema de radar als Estats Units, aquest radar que permetia detectar els avions. Fins al 5 de desembre de 1933, quan ell ha marxat a viure al Canadà i a Estats Units per fer tot això dels radars, però ha tornat a Escòcia, i aquell 5 de desembre de 1973 mora Robert Alexander Watson Watt, oficialment considerat el pare del radar. I com que hem parlat del radar, aquí sí, hem trobat una cançó del Jorge Drexler que porta per títol Radar. No té res a veure amb les guerres, amb els avions i totes aquestes coses. És el radar de l'amor. Però bé, en qualsevol cas, aquí us deixem Jorge Drexler, Radar.
De la cama, quiero entender que ya dormís y tu corazón apenas me reclama, mi corazón un faro carmesí girando lejos de acá, girando lejos de acá, girando lejos de acá, girando lejos de acá. Sobre el rumor de cada alcantarilla, sobre los techos de cordón, esta canción buscando a la deriva, como un radar, el eco de tu voz, girando lejos de acá, girando lejos de acá, girando lejos de acá, girando lejos de acá. Girando lejos de acá. Un faro carmesí. Girando lejos de acá. Girando lejos de acá. Girando lejos de acá. Girando lejos de acá. Girando lejos de acá.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
14 d'abril de 1864, el dia que Maximilià d'Àustria surt d'Europa dirigint-se cap a Mèxic per establir-se en el seu imperi, en el segon imperi asteca. Però hem de tirar una mica enrere perquè el Ferran, en realitat Ferran Maximilià Joseph von Habsburg-Lothringen, és fill de l'arxiduc Francesc Carles d'Àustria, és el germà petit del que serà el gran emperador d'Àustria, Francesc Josep I, i com a tal, com a fadistern que era, el segon fill, doncs, bueno, com que no havia de manar, doncs el dediquen a, el deixen que es dediqui a altres coses, i el noi es posa a estudiar botànica i li agafa la bufa de les ciències navals, de l'enginyeria naval, i fa una gran col·laboració en la creació del port de Trieste, que llavors era austríac, i també ajuda en tota la tecnologia naval per guanyar la guerra amb el regne de Sardenya. El seu pare, doncs, molt content, el novena virrei de la Lombardia, i llavors el casa, també, el 27 de juliol de 1857, amb la filla del rei de Bèlgica, Carlota de Bèlgica, filla de Leopold de Bèlgica. Tots dos es posen a viure a Milà perquè manen en tota aquella regió, però el noi, el Maximilià, de petit ja mostra una tendència liberal, un home més aviat democràtic, i el pare s'enfada perquè el pare és un absolutista i el destitueix. I ell diu, bueno, doncs com que em destitueixes, me'n vaig al meu castell de Miramare i allà vaig fent la meva vida estudiant botànica i fent coses d'aquestes. I allà, el 1859, van a veure'l una colla de conservadors mexicans que estan estudiant que a Mèxic es pugui tornar a instal·lar, perquè ja hi havia sigut, però ho van fer fora, que a Mèxic es pugui tornar a instal·lar un imperi, no? Ja hi havia hagut el primer imperi mexicà, manat per Agustí de Iturbide, i llavors, però el noi està per altres coses, i diu, bueno, escoltin, jo això, és que França ens recolza, bueno, però això ja està en marxa, no, ho estem començant a estudiar, i busquem un rei, busquem un emperador, bueno, miri, jo ara me'n vaig amb una expedició botànica a Sud-amèrica, quan torni ja en parlarem. I quan torna el 1863, el Napoleó de França, que és el que està interessat, perquè mentrestant Napoleó ha envaït Mèxic, el pressiona perquè accepti, va a veure'l i li porta les xifres d'un plebiscit que han fet a Ciutat de Mèxic, on la majoria vol que vingui l'emperador. Però tot això és una mica camuflat, perquè mentrestant hi ha hagut la guerra d'independència de Texas, els liberals i els conservadors de Mèxic s'estan esbatussant a la grenya, Amèrica ha envaït Mèxic, i després va tornar enrere, però, i ara ho ha envaït França, no? Però i el país ha canviat molt i el que vol el país és el primer president indígena, el Benito Juárez, que és un partidari del sistema republicà i no vol sentir, per tant, parlar d'imperi. Però tot això amb ell li amaguen. Ell accepta l'oferta, renuncia als seus títols, és coronat al mateix Milà, a Itàlia, el 10 d'abril de 1864, i el dia 14 d'abril, com dèiem, embarca cap a Mèxic, on arribarà el 28 de maig. Mentre viatja cap a la capital, va veient el país i va veient la realitat que li havia amagat l'altre. Però ell és un liberal, decideix entomar el repte i, per tant, què fa? El primer que fa és dir, vull, com que ell no pot tenir fills, busca el net d'Agustín de Iturbide, que havia sigut el primer emperador de Mèxic, i el fa el seu hereu, el fa príncep, i el fa hereu, l'adopta com si fos fill seu. Els conservadors, que són els que l'han fet venir, veuen allò i diuen, ai, mare de Déu, aquest home què està fent? Veu que els republicans els hi ofereix una amnistia, perquè, com sempre, com que hi ha hagut guerra i baralles, tot això, i llavors comença a dictar normes més aviat d'esquerres, reparteix terres als camperols, dona llibertat de culte, dona dret de vot a tothom, i, és clar, els conservadors diuen, ep, aquest no és el tio que nosaltres, no és el tio que nosaltres volien, no? Els liberals, per la seva banda, les bases, diguem-ne, l'apoyen, però els de dalt, sobretot el Benito Juárez, el que vol ser emperador, i per tant diu que, escolta, no, ni aigua, amb aquest tio ni aigua, no? I ell es va quedant cada vegada més sol. Per acabar-ho d'arreglar, internacionalment les coses canvien. Estats Units, que estava ficat amb la guerra civil, amb la guerra entre el nord i el sud, ja ha acabat la guerra, i per tant recolza el govern republicà de Juárez, i per tant es posa en contra de Maximilià. Per altra banda, el Napoleó, que és el que reforça el Maximilià i té les tropes allà a Mèxic, com que té guerres a Europa, doncs ha d'agafar les tropes que té allà i les ha de fer tornar cap a França. Amb la qual cosa vol dir que el Maximilià es queda sol amb un exèrcit desmoralitzat i al final acaben ràpidament guanyant els conservadors i els republicans i prenent el control del país i arrestant-lo amb ell. Li fan un judici a la ciutat de Querétaro, un judici que on ell no té dret d'apel·lació i és condemnat a mort. Condemnat a mort. Els monarques europeus sol·liciten que Benito Juárez li doni el perdó, però com que el Benito Juárez vol demostrar que qui mana és ell, diu que res d'ingerències estrangeres i, per tant, si aquell senyor ha estat condemnat a mort, s'ha d'executar. I, efectivament, Maximilià és fusellat al Turó de les Campanes de Querétaro el 19 de juny de 1867. Benito Juárez tindrà un detall i permetrà que les seves despulles siguin transportades cap a Viena, on serà enterrat a l'església dels Caputxins, el que havia de ser, i va ser durant uns mesos, un parell d'anys, l'emperador dels mexicans, Ferran Maximilià Joseph von Habsburg-Lothringen, més conegut com Maximilià I. I com que hem parlat de Maximilià i l'hem situat a Mèxic, doncs hem buscat, i de fet allà és molt... Després es va fer molt popular, aquest home. Quan es va veure la seva bona voluntat i tot això, els mexicans s'hi van dedicar bastant. I no és dedicat amb ell, però hi ha un corrido que porta per títol Corrido de Maximiliano i que interpreta El Calentano de Mariana. Aquí teniu, doncs, Corrido de Maximiliano.
Calentano, a quien le voy a cantar, su nombre es Maximiliano, nacido de Michoacán, estos versos fui trovando para su historia contar. Es un hombre con agallas cuando tiene que topar, y yo he visto sus hazañas, nadie me lo va a contar, sereno muy de palabra, su valor es natural. Mucha gente ya lo sabe de lo que ha sido capaz, creció por la estancia grande y también por el Sirián. Mariana es inolvidable, es donde ha vivido más. Querétaro fue testigo que se escapó de prisión, de una pierna mal herido a su ranchito llegó, varios años el amigo de su libertad gozó. Arriba el ranchito de Mariana, que también hace aire parientes. Por segunda vez lo apresan y lo llevan al penal. A 15 años lo sentencian en Uruapan, Michoacán. Y ha pagado su delito, hoy se encuentra en libertad. Maximiliano Arroyo, Alonso por su mamá, de su esposa y de sus hijos, él muy orgulloso está, que no falten sus hermanos y su padre Apolinar. En los Estados Unidos muchas veces se ha paseado, apreciado por amigos, el respeto se ha ganado, sus hechos lo han distinguido, este gallo es emplacado.
...15 d'abril de 1452, el dia que neix a la ciutat o a la vila de Da Vinci, italià, la vila italiana Da Vinci, l'artista i inventor Leonardo Da Vinci. Leonardo Da Vinci, hem de dir que era fill d'una relació il·legítima entre el notari, canceller, ambaixador de Florència i tal, maese Piero Fruosino di Antonio Da Vinci, i una pagesa de la ciutat d'Anciano, amb el nom de Caterina, que, bueno, va tenir el fill amb ell. De fet, quan té el fill viu durant 5 anys amb la mare, però sota la protecció del messer Piero aquest, aprenent a llegir i escriure, simplement. La mare d'ell es casa i llavors el pare, que també s'havia casat amb una altra dona, naturalment, l'adopta i el porta a viure amb ell, però sense reconèixer-lo com a fill propi, sense reconèixer-lo com a fill propi, però amb tots els drets. I, de fet, la seva àvia paterna, la mare del Messer Piero aquest, la Lucia, és qui li ensenya tot el que ell aprèn i el comença a iniciar a les arts. A Leonardo li agrada molt la natura, dibuixa molt. El seu pare finalment s'hi fixa, carai, agafa un dels dibuixos del seu fill i el presenta al que llavors era un dels pintors més coneguts, Andrea de Verrocchio, que s'interessa molt pel xicot i diu, escolta, per què no me l'envies al taller? Cosa que el 1469 fa, amb gran alegria de Leonardo, i va al taller del Verrocchio, on rep formació multidisciplinària i va coneixent gent. El Verrocchio treballa pel Llorenç el Magnífic i és normal, doncs, que pel seu taller passin gent com el Botticelli, com el Ghirlandaggio, que enriqueixen la formació del Leonardo, que, a més, s'interessa molt per la tecnologia i per les matemàtiques. De fet, el 1472 ja figura, com amb només 20 anys, ja figura com a membre del gremi d'artistes i doctors de Sant Lluc, i comença i ja fa un quadre que es fa bastant conegut, que és l'Anunciació, i el seu pare li munta un taller. En 6 anys més tard, el 1478, ja té fama d'enginyer i, de fet, se sap que, i ho fa, ofereix una ajuda per aixecar l'església octogonal amb 8 costats, amb 8 parets de Sant Joan de Florència, i això li permet fer-se independent. L'església de seguida diu, carai, aquest noi funciona, li encarreguen a l'any 1481 un quadre de l'Adoració dels Mags, però el Leonardo s'enfada perquè no li han encarregat la Capella Sixtina, el papa Sixt IV li encarrega en Miquel Àngel, s'enfada i marxa d'allà i se'n va cap a Milà, on es posarà a treballar. Però Llorenç el Magnífic, el de Florència, ha conegut la seva obra i diu, carai, aquest noi jo l'haig de fer servir. I l'utilitza com a enginyer i el posa a la disposició de Lluís Sforza, que és el cap de Milà, perquè així tindrà bones relacions entre Florència, mantenir les relacions entre Florència i Milà. A l'Sforza li encarrega de tot, organitzar festes, fer retrats de la cort, o temes d'enginyeria. La cúpula del Duomo de Milà, ell la dissenya i la prepara, o prepara una estàtua equestre en honor del pare de l'Sforza, de Francesco I Sforza, una estàtua equestre de 70 tones de bronze, que tothom diu, això no es pot fer, doncs el Leonardo ho fa. Mentre es fa tot això, va madurant projectes tècnics, millora el rellotge, millora el taler, millora les grues, fa plànols de ciutat ideal, vaja, és l'home del Renaixement, planifica la disposició hidràulica de rius i canals, i fins i tot el 1490 crea una acadèmia on ensenya les seves capacitats, diguem-ho així, no? Precisament en aquest període, el 1494, pintarà el fresc de l'últim sopar al convent de Santa Maria de Legrache. Però hi ha també novetats polítiques. El 1499, el Lluís XII de França conquereix Milà i, per tant, destitueix els Sforza, que fugen a Alemanya, i posa Leonardo al servei de Lluís de Luxemburg. Quan a l'Sforza torna, el Leonardo diu, jo aquí a Milà m'ofego, se'n va cap a Venècia. I allà Venècia treballa per establir defenses de la ciutat enfront dels atacs navals que fan els turcs. De fet, allà inventa l'escafandra. I passa durant un any i al final torna cap a Florència a fer un estudi de rescloses. Clar, ja és un enginyer famós, ja és un home buscat per uns i buscat pels altres. I quan el 1502 el fill del papa Alexandre VI, el César Borja, el reclama per fer-lo enginyer general i tot això, ell, bueno, ho accepta i mentrestant es dedica a la pintura, és el moment en què pintarà la Gioconda, però va madurant un projecte des de Florència per desviar el riu Arno, per crear una via navegable que permeti sortir al mar des de Florència i controlar les inundacions. Després vindrà el papa Lleó X que el crida a Roma, però no s'acaba de d'això, i troba la seva mitja taronja amb Francesc I. Francesc I, que ha reconquerit Milà, li presenta ell, el Leonardo, li presenta un projecte per arreglar el barri de Medici de Florència. El Francesc I queda enamorat d'aquell projecte, tant que el convida a anar a França, l'instal·la a la seva casa natal, al Clos Lluçà, prop d'Amboise, li dona una pensió de 10.000 escuts i allà doncs li deixa que vagi fent el que vulgui. Ell prepara, té projectes per fer un nou palau, per desviar un riu, per construir un canal entre el Loira i el Saón, però És evident que l'home s'ha fet gran i el 2 de maig de 1519 mora Leonardo da Vinci als 67 anys i a la localitat francesa d'Amboise, a la residència de Francesc I de França. I com m'ha sortit en un moment de la biografia que havia pintat la Gioconda, i la Gioconda ja sabeu que era la Mona Lisa, doncs ràpidament el Marc, el Toni, la Goretti vam dir, home, aquí s'ha de posar la Mona Lisa. Hi ha la Mona Lisa clàssica del Nat King Cole, que és la que primer va sortir, però després hem trobat, jo no la conec, de reconfessar que no la coneixia, hem trobat una versió de la Mona Lisa cantada pel Nino Bravo, i no ens hem pogut resistir. Per tant, aquí us deixem. Nino Bravo, Mona Lisa.
Mona Lisa, ti te llaman. Pues tan fría es tu sonrisa y tu mirada. Mona Lisa, Mona Lisa, quien pudiera el enigma de sus labios descifrar. En belleza es semejante
d'abril de 1622, el dia que Lluís XIII nomena primer ministre de França el cardenal Richelieu. Un cardenal Richelieu que no havia de ser cardenal, de fet, ell era el tercer baró de cinc germans de François Duplessis, que era el cap de la Casa Real d'Enric III i després ho va ser d'Enric IV, i ell era el tercer i, com a tal, el gran que es quedava amb les possessions, el segon el feien capellà, i el tercer capellà pogués ser bisbe o cardenal, i el tercer militar. Bé, ell, de fet, quan mor el seu pare, el 1590, deixa la família així una mica... Però la família és la família, i ell, amb 9 anys, entra al Col·legi de Navarra a París i després se'n va a l'Acadèmia de Plouvinel per formar-se com a noble i com a militar. Enric III havia donat als Plessis, havia donat a la família, el bisbat de Luçon. En un moment determinat, el bisbe es mora i la família diu: calla, el segon fill ara el farem bisbe. Però el fill aquell surt rebelde, diguem-ne, surt contrapèl, i ingressa en un convent. Diu que no vol res d'això, que ell vol resar i vol tal, i ingressa en un convent. I llavors la família diu: bueno, doncs escolta, l'Armand, que és el tercer, com que ara ha passat oficialment a ser el segon, ha de deixar la carrera militar i ha de passar a la carrera eclesiàstica. Però hi ha un problema. El noi encara no té 24 anys. Bueno, doncs haurem de fer gestions perquè pugui ser el bisbe de Luçon. Entre aquestes gestions, doncs el mateix rei fa gestions amb Roma, envia el propi Armand a Roma a veure's amb el papa, ell passa per Roma, diguem així, aconsegueix que el papa li faci l'autorització per ser bisbe, encara que no tingui els 24 anys, a canvi de comprometre's amb les reformes del Concili de Trento i totes aquestes coses, i posar-se, en qualsevol cas, al costat de l'Església. De fet, per tant, el 1607 ell és consagrat com a bisbe de Luçon. Més endavant, el 1614, serà elegit diputat dels Estats Generals i entrarà en relació amb Concini, que en aquell moment és el que podríem dir el primer ministre de la reina Maria de Mèdici, perquè Lluís XIII encara és menor d'edat i, per tant, Maria de Mèdici és la regent. De fet, aquesta senyora continuarà sent regent el 1515 quan el noi arribi a la majoria d'edat. Però, al final, els nobles es revolten contra ella, assassinen el Concini, es posen a costat del rei, i el rei, la primera ordre que fa és dir que l'exiliïn. És dir, l'envia a Angulema, exiliada a la ciutat d'Angulema, amb tots els seus amics. I com que el Richelieu s'ha fet molt imprescindible, molt amic, el confessor de Maria de Mèdici, doncs tu també te'n vas amb ella. Quan després el rei se n'assabenta que hi ha una conspiració, agafa el Richelieu i li diu: tu, exiliat a Avinyó. Quan el 1619 la Maria de Mèdici s'escapa del castell aquest on estava resclosa la mare i fa una rebel·lió contra el fill diu: home, jo no em vull enfrontar amb la mare, i diu: calla, aquí hi havia aquell noi, el Richelieu, aviam, vine, Richelieu, ara vés-te'n a Angulema, on hi ha la meva mare, i negocia amb ella. I, de fet, el Richelieu va allà, negocia el tractat d'Angulema, que deixarà en llibertat a Maria de Mèdici, però que a canvi de la pau amb el seu fill, i que no fiqui el nas amb totes les coses. Però el Richelieu ja ha posat, doncs, peu a dintre de la corda de Lluís XIII, i com que es mora el seu primer ministre, doncs ell demana per ser primer ministre, i sí, el rei Lluís XIII el fa primer ministre precisament uns dies després de que hagi sigut nomenat cardenal. I el fa primer ministre, com dèiem, el 16 d'abril de 1622. Per ser més exactes. I Richelieu ràpidament es posa a treballar. Té dos objectius. A dintre de França, garantir el poder del rei. Què fa? Anula tots els drets dels nobles, anula el poder feudal, fa enderrocar tots els castells interiors del país, sense muralles, perquè així no hi hagin hipotètiques rebel·lions. I de cara enfora, què fa? Com que veu que els Àustries estan manant a Espanya i estan manant a l'imperi austríac, doncs ell busca posar maranya. I no té cap problema en combinar-se o en posar-se d'acord amb els protestants, cosa que dintre de l'Església li costa bastants crits. A més, a dintre de França també hi ha els hugonots, que també són els protestants francesos, que es revolten, i ell no li cauen els anells per agafar el comandament de l'exèrcit, reprimir els hugonots i fer posar setge a la ciutat de La Rochelle fins que els hugonots accepten la pau d'Alè, i per tant accepten desaparèixer del panorama polític, que oficialment és catòlic. La reina Maria de Mèdicis intentarà fer-lo fora, la mare, perquè intentant a través de fer les paus amb el fill, però Richelieu serà prou hàbil com per aconseguir no només que amb ell el faci duc de Richelieu i part de França, sinó que exiliï definitivament a la seva mare i renunciï a veure-la mai més de tota la seva d'això. El Richelieu es posarà d'acord amb Suècia, es posarà d'acord amb els suïssos, tots ells protestants, per garantir-se que hi hagi guerra. És a dir, mantindrà la guerra dels 30 anys fins al dia de la seva mort, el 4 de desembre de 1642. I com que Richelieu es va bellugar així com a molt astutament entre la part religiosa, la part militar, la part política i tot això, hem buscat una cançó per tancar aquest programa d'avui, una cançó de la Juliette Gréco, que porta per títol Mareixal, que vol dir Marescal, que es fixa, per tant, més amb la vessant, diríem, militar-política, que no pas amb la versió religiosa, però bé, em sembla que és el que el Richelieu hauria volgut. En qualsevol cas, busqueu alguna informació de la figura de Richelieu, perquè val la pena. Va ser un home, bueno, és el que va fer França, de fet, no? Bé, però en qualsevol cas, nosaltres aquí acomiadem el programa, ens despedim fins la setmana que ve, el Marc Pujol, que avui ha portat els comandaments, el Toni Olivella, que li ha fet d'ajudant, la Goretti Martínez, que ara començarà a penjar tot això a la pàgina web de Ràdio Vilafranca, i en Francesc Morgades, que és qui ha intentat explicar-vos en 5 minuts aquestes figures que, evidentment, l'únic que hem fet és un tast, aquestes figures que esperem hagin suscitat la vostra atenció. Per tant, fins a la setmana vinent, passeu una bona setmana, a reveure, i aquí us deixem amb Juliette Gréco i Mareixal.
Maréchal, nous revoilà, nous les petits enfants de France, nous que tu as rassérénés, à qui tu donnais l'espérance et des biscuits vitaminés. Maréchal, nous sommes là pour demander ton indulgence. Car comme le dit Isarni, c'était toi la vraie résistance. C'est ça qu'on n'avait pas compris. C'est vrai qu'on s'en serait pas douté, que maréchal tu résistais, quand de Montoire tu nous disais, Français il faut collaborer, quand t'envoyais ta LVF combattre l'armée des soviets, alors qu'on pensait bêtement, c'est peut-être pas le moment. Maréchal,
maréchal,
nous revoilà,
nous revoilà,
nous qui allions les jours de fête, chanter à Lille ou à Mâcon, ton hymne de nos voix fluettes, sans savoir qu'il était si con. Maréchal,
maréchal,
nous revoilà,
nous revoilà,
toi qui n'étais pas responsable de tous les crimes hitlériens, puisque bon vieillard respectable, évidemment, t'en savais rien. C'est vrai, maréchal, tu ignorais que tes miliciens torturaient, tu condamnais De Gaulle à mort sans savoir que ça lui ferait du tort. Quand Hitler t'a dit vite, vite, votez les lois antisémites, tu as dit trop tard, mon Führer, je les ai fait voter hier. Maréchal,
maréchal,
nous revoilà,
nous revoilà,
nous les anciens de la famine, pour te remercier des biscuits, car je sens que ta vitamine va faire son effet aujourd'hui. Maréchal,
maréchal,
nous sommes là,
nous sommes là,
pour que certains sortent d'un doute, toi qui disais que les Français avaient tous la mémoire courte, ils vont voir que tu te trompais.
Maréchal,
nous revoilà,
nous revoilà.
Maréchal,
maréchal,
nous sommes là.
Nous sommes là.
Maréchal,
maréchal,
nous revoilà.
Nous revoilà.
Maréchal,
maréchal,
nous sommes là.
Nous sommes là.
Maréchal,
maréchal,
nous revoilà.
Nous revoilà.
Maréchal,
maréchal,
nous sommes là.
Nous sommes là.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.